COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20. Des de Tarragona continuem a Herrera en COPE. És dijous, és 30 de març, el dia en què sabem que els hotelers de la Costa Daurada diuen que no els surt a compte participar en el programa de l'Imserso. En treuen 21 euros per persona a pensió completa i asseguren que amb això no n'hi ha prou per mantenir les instal·lacions obertes i el personal fora de temporada. Entenem la posició dels hotelers, evidentment, ara bé, també hem de tenir en compte que aquests viatges són, per molta gent gran, l'única oportunitat de viatjar al llarg de l'any. Per tant, potser caldria replantejar el programa pel bé de tots. Com cada dia hi posem música a tot plegat, avui, que és el dia del cinema al programa, ens hem llevat amb la notícia que els protagonistes de Gris estan preparant un retrobament per 2018, any en què, atenció a aquesta dada, es compliran 40 anys de la mítica pel·lícula. Els dijous ens toca programa express, a la una arribarà la neu a la COPE, però fins llavors tindrem temps de repassar tota la informació i anirem, com no, al cinema amb el David Serra. Avui el tenim d'enviat especial al Festival Europeu de Curtmetratges. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem fins a la una al 93.5, al 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin, en directe a través del web o l'APP de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
12 i 22, obrim el bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Temps estable avui també a les comarques de Tarragona. Cel molt clar tot el dia, però a la tarda poden aparèixer alguns intervals de núvols alts. Les temperatures no varien gaire, tampoc. Arribarem als 19 graus de màximes a la capital, a Tarragona, a 20 a Reus, al Vendrell i Gandesa, i fins als 23 graus a Tortosa. El vent continua suau i variable, però el litoral s'agirarà vent de sud i podria ser una mica més intens.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Entrem en matèria, ho fem amb una notícia de darrera hora. Hi ha detinguts 15 membres d'una organització dedicada al tràfic internacional de drogues. La majoria d'aquests arrestos s'han fet a Tarragona i a Bilbao i s'ha registrat una finca també a Hostalric. Allà es van intervenir 120 quilos de haixix. És un operatiu de la Policia Nacional que s'ha dut a terme en diversos punts de l'Estat. Com els dèiem, destaquen aquestes detencions a Tarragona i Bilbao. 15 membres en total detinguts d'una organització dedicada al tràfic internacional de drogues. S'han intervingut en total 180 quilos de haixix, dels quals 40 es van interceptar en un carregament ocult de pebrots a la Jonquera, a l'Alt Empordà, 20 quilos de marihuana, també 5,6 quilos de speed i petites quantitats de cocaïna, a més de 4 quilos de substància de tall i armes de foc. A més, el registre es van produir en una finca d'Hostalric, on els agents ocultaven mercaderia i van trobar aquests 120 quilos de haixix i van arrestar 3 dels detinguts. Més qüestions. Els hotels de la Costa Daurada i l'Ebre es plantegen no oferir més places per l'Imserso. Els empresaris valoren la possibilitat d'abandonar aquest programa després de 3 anys de preus congelats que diuen que el generen pèrdues. Segons la federació, cada hotel cobra 21 euros per persona i dia en règim de pensió completa en una habitació doble amb impostos inclosos. Això és el que no els surt a compte. Per l'associació hotelera Salou Cambrils La Pineda, l'objectiu de participar en aquests programes és mantenir la planta hotelera oberta amb més llocs de treball estables, però no és rendible. Podria afectar mig miler de treballadors. Una de les propostes dels hotelers és que el programa Imserso pugui assumir un petit increment de preu, arribar als 23 euros per dia, passar de 21 a 23. A la demarcació de Tarragona es comercialitzen més de 35.000 paquets turístics amb l'Imserso, principalment a una quinzena d'hotels de Salou, Cambrils, Comarruga, Sant Carles de la Ràpita i Vilaseca. La xifra del matí són els 10 milions i mig d'euros que aportarà el govern central als Jocs Mediterranis de Tarragona. Arriba l'esperada injecció econòmica, per tant. En total, aquesta aportació s'elevarà als 15 milions si hi afegim els 2 milions de patrocini de loteries i apostes de l'Estat i els 2 milions i mig que ja s'han lliurat al projecte. El director general d'Esports del Consejo Superior de Deportes, Jaime González Castaño, anunciava aquesta aportació, diu, supeditada a l'aprovació dels pressupostos generals al 2017. L'escoltem.
Es una gran, gran satisfacción haber contribuido a que este proyecto finalmente salga adelante. El compromiso, como antes había dicho tanto el presidente del Comité Olímpico Español como el alcalde de la ciudad de Tarragona, el compromiso del gobierno es firme en este sentido. Nosotros jamás hemos dudado del mismo y nos consta que vosotros tampoco, y por esto pues para nosotros es un día hoy especialmente feliz.
Tant l'alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, com el president del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, es mostraven així de satisfets amb l'anunci.
Avui és un gran i extraordinari dia perquè sabem i constatem que els Jocs seran una realitat sense cap mena de dubte. I quan dic els Jocs, dic l'organització i les inversions previstes. Per tant, també la piscina olímpica, que com sabeu era una de les coses que podien quedar a l'aire si no hi havia aquesta aportació.
Creo que estamos en condiciones de poder cumplir aquello que dijimos siempre, organizar los mejores juegos. Hoy es un gran día, hoy es un día de punto y seguido, pero también es un día de punto aparte y creo sinceramente que los Juegos de Tarragona serán recordados por la posteridad.
El conjunt de les instal·lacions de l'anella mediterrània s'enllestirà a principis de juliol. Les autoritats recorrien el Palau d'Esports aquest dimecres amb capacitat per a 5.000 espectadors i la pista d'atletisme actualment amb un nivell d'execució del 65%. L'obra més endarrerida és la piscina olímpica, que era un forat sense recursos econòmics. També quedarà finançada, sembla, per aquesta aportació de l'Estat. Recordem, 10 milions i mig d'euros supeditats a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. Notícia que ens ha creat l'atenció avui. Els Mossos han detingut un home dues vegades en 48 hores per robar en dos pisos de Tarragona. Primer es van portar una nevera d'un pis i mentre intentava vendre a la segona víctima aquesta nevera, li va prendre les claus de casa per robar-li joies, un ordinador i diners en efectiu. El detingut té 19 anys. El segon robatori el va cometre just després de quedar en llibertat amb càrrecs pel primer. Acumula ja 6 antecedents policials. Les 12:28, la CUP elevarà al govern la petició d'aturar nous parcs eòlics a través d'una moció al ple de la Diputació de Tarragona. Els cupaires demanen una moratòria a construir noves centrals i que es consensuï un nou pla de desenvolupament de l'energia renovable al territori. Un exemple del model que rebutgen els cupaires és el de la implantació eòlica de la Terra Alta o el Baix Camp, on els municipis no han cobrat ni la irrisòria xifra del 3% de la facturació que prometien les empreses i gairebé no s'han generat llocs de treball per als ciutadans dels pobles afectats. Segons el diputat cupaire Edgar Fernández, la moció tindrà suficient suport per ser aprovada en el ple i permetrà elevar aquest debat al Parlament, ja que la proposició es votarà després en comissió parlamentària. L'escoltem.
Consens amb el territori, que és el que no hi ha. Aquí van venir unes empreses, van trobar uns terrenys sense ús, van adquirir aquests terrenys amb un preu molt mínim, van construir molins i un cop els tenien construït van vendre les centrals eòliques a les empreses que generen l'energia. Per tant, és una pràctica especulativa que en cap cas es va tindre en compte ni les persones que viuen aquí ni l'administració que gestiona aquí. De fet, com deia, no hi ha ningú de Villalba i els Arcs que estigui treballant en els parcs eòlics d'aquí, cosa que ja és una gran contradicció.
Arribem pràcticament al punt de 2:15. La Ruth Guerrero acaba d'arribar de l'Ajuntament de Reus. Hola, Ruth, molt bon dia. Perquè, ja els anunciàvem ahir, el Partit Socialista va decidir que no donaria suport als comptes de l'Ajuntament de Reus. Això vol dir que cap de les forces de l'oposició donava suport a aquests comptes. Quedava davant una possible situació de bloqueig i avui ha sortit a parlar sobre aquest tema l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, i el que ha dit és que Reus tancarà amb superàvit de 5,9 milions d'euros a les arques públiques i no sé si ha parlat d'aquest possible bloqueig, Ruth.
Sí, sí, ho ha fet de manera contundent i ha respost amb això, amb dades sobretot, és el que ha volgut matitzar i destacar, i és que aquestes dades són les que deies, un superàvit de 5,9 milions i saldarà el pla d'ajust, ho farà 6 anys abans del previst, això suposarà un reduir interessos en 150.000 euros, o sigui, una bona xifra, i això ha respost al Partit Socialista d'aquesta manera. dient que ho fa amb dades i s'ha mostrat sobretot sorprès.
Una decisió sorprenent i que posa en evidència la falta d'entesa i la contradicció entre el partit i el grup municipal del grup socialista. Perquè les mentides i les falses acusacions es desmenteixen amb fets i es combaten amb dades i amb arguments.
S'ha dedicat 2,7 milions d'aquest endeutament, d'aquest superàvit que faran, exposaran en el proper ple, doncs anirà a suportar o a solucionar el tema de l'endeutament, dels pressupostos, de com acabaran. S'ha mantingut en la mateixa posició, que ho faran pel mateix camí que ho estan fent ara i sobretot en diàleg. No ha volgut sortir d'aquesta via.
Per tant, no tanque la porta, que hi hagi un acord abans d'haver de prorrogar els comptes actuals, diguéssim.
Sí, sí, diuen que bueno, van una mica justos de temps, però que no hi ha plaç, o sigui, i no veuen altra solució, només en continua parlant amb els partits, i això s'ha mostrat doncs negatiu en la posició dels socialistes, sobretot ha remarcat el Partit Socialista de Reus, no a la formació sencera a nivell de Catalunya, però sí a la de casa.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Rut. Nou capítol d'aquests pressupostos de l'Ajuntament de Reus, en continuarem parlant segur els propers dies. Anem de Reus cap a Salou perquè allà s'ha obert un concurs públic per construir i explotar una gran superfície comercial per revitalitzar el centre. El ple aprovava l'obertura d'aquest concurs per atorgar una concessió administrativa d'ús sobre un solar que és de propietat municipal. Actualment allà hi ha un aparcament a l'aire lliure, però volen construir i explotar-hi un establiment comercial alimentari. Pere Granados és l'alcalde de Salou.
Per molts no s'han enterat encara de que una de les zones comercials més importants pel nombre de comerç que tenim justament és la zona aquesta de la Via Roma, Berenguer de Palau, Via Augusta, etc. És a dir, carrer Barcelona també. Aquest nucli de la part de dalt de Salou és el lloc on més comerços n'hi ha. Hi ha més comerços de tot l'any. Però necessitem un motor econòmic, necessitem un motor que dinamitzi la zona, que crea molta massa crítica de moviment de persones.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Els expliquen també que el Departament de Salut duplicarà els recursos perquè psiquiatres i infermers atenguin el carrer al sense sostre amb trastorns mentals greus. Es calcula que la meitat de les persones sense llar pateixen algun tipus de malaltia mental severa. Incrementaran, per tant, personal en psiquiatres i infermers que poden fer seguiment i acompanyament de les persones que requereixin tractaments després de les derivacions de serveis socials i ajudar-los a la vegada a sortir d'aquesta condició de sense sostre. A Tarragona, el Departament d'Afers Socials i Família analitzarà les necessitats per acabar de fer el desenvolupament del pla al territori. Es calcula que arreu de Catalunya hi ha unes 37.000 persones que tenen problemes d'allotjament, de les quals més d'11.500 no tenen llar. Notícia econòmica del matí, la denominació d'origen Cava va vendre 245 milions d'ampolles al 2016, un nou rècord històric. Tot i la caiguda de mercats clau com l'alemany o l'anglès, les exportacions han tornat a créixer, 1,10%. El volum de vendes que es va traduir en una facturació global de 1.079 milions d'euros. Les exportacions suposen ja dues terceres parts del total de les vendes, tot i la caiguda d'aquests mercats clau com l'alemany, la forta pujada de països com França, Japó i Estats Units han assegurat que les vendes a tercers països han pujat un any més. Escoltem el president de la ADO Cava, Pere Bonet.
En el mercado interior, nuestra evolución pues es mucho más plana. Estábamos en el 2008 en 89 y estamos en el 2016 en 86. O sea, aquí hemos perdido bastantes botellas que no se han ido consolidando a pesar de que la bajada al principio en el año 2006, hablo de memoria porque no está aquí, llegamos a bajar a 81. O sea que hemos recuperado dentro del descenso pues 5 millones de botellas.
El cava tradicional ha augmentat les vendes un 0,4%, però el que ha crescut és el cava rosat. L'any passat va experimentar un increment del 2,6%, 21,5 milions d'ampolles venudes gràcies a la bona acceptació entre joves i nous consumidors. I la bona notícia del matí és que No tinc diners, el darrer treball dels Quicos, ha arribat amb la vista posada a la celebració dels 25 anys del grup. El disc inclou 13 temes nous, és multitemàtic, festiu i reivindicatiu. Artur Galla, veu de Quico El Celio, ha defensat el folklore com a font d'inspiració. De fet, el seu 13è i darrer treball, aquest No tinc diners, és un reflex de la frase, diuen, més popular de la crisi econòmica actual.
El folklore lo va fent la gent, el folclore és una cosa que va evolucionant, que sortosament no té normes, no té veritats absolutes, i que pues, seguir fent folclore o seguir fent inspirant-te en la cultura, en el que passa al poble, és estar molt alerta en tot el que...
Quico, el Celio i el Mut de Ferreries durant aquest disc de gira al llarg de l'estiu i n'estrenaran l'espectacle a la tardor, un dolç camí fins a iniciar el desembre la celebració d'aquests 25 anys del grup que s'allargarà durant tot 2018. Amb això arribem a les 12:36, repassem portades de diaris, comencem pel de Tarragona, que diu «Las màfies de ocupas crecen en Tarragona, Cambrils, Salou i Tarragona les más afectades». Si fem una ullada al Reus Digital, hi trobem degustació i nutrició, de la mà d'animacions teatrals a la Ganxet Pincho, que comença avui mateix. Al delcamp.cat cau una banda de narcotràfic a Tarragona amb 15 detinguts. Es tractava d'una organització de narcotràfic internacional que portava la droga amagada en pebrots. I finalment, si veiem el diari Més, també en portada, cau una red liderada per Romanos que des de Tarragona enviava haxís a Europa. Nosaltres parem uns segons només per la publicitat i tot seguit ens n'anem amb més coses al programa. Hem de parlar de cinema, per cert.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Fill, en un futur tot això serà teu. La casa on va néixer la teva mare, el rellotge de l'avi i tota la meva col·lecció de segells també serà teva.
I el BMW?
No, fill. El meu nou BMW Sèrie 5 te l'has de guanyar.
Visita el concessionari Oliva Motor de les Gavarres de Tarragona i informa-te'n.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals, per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres sentirte joven? Revidox ADN es el único producto que consigue proteger y reparar el ADN, actuando en el núcleo de la célula. Con una cápsula al día de Revidox ADN hará que no solo te sientas joven, sino que además lo seas. No pierdas el tiempo. Más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Herrera en Cope a Tarragona. A Mónica Carrasco.
Trenta-nou minuts que passen de les 12 i pagaria, els ho prometo ara mateix, pagaria per veure quina cara se li ha quedat al Serra quan l'he rebut, no sé on és, però quan l'he rebut amb aquesta cançó. David Serra, bon dia.
No he ballat perquè estava envoltant de gent respectable.
I t'has contingut, no?
M'he contingut, raro en mi.
He de dir... que si no te n'has assabentat, jo ho he llegit aquest matí a La Vanguardia, els protagonistes de Gris estan preparant un retrobament per l'any 2018 en què es compliran, atenció, Serra, 40 anys de Gris.
Sembla que va ser ahir, eh?
Sí, sí.
Això és com un festival de l'humor, perquè, clar, ara se restitueix moltes vegades això d'explicar, com per Spotify, què ha passat amb els protagonistes.
Exactament.
De la pel·lícula. Però mira, en aquest cas jo sóc feliç perquè penso que pot ser una bona oportunitat per revisitar alguna de les icones de la nostra adolescència, podem dir? Adolescència.
I tant, i tant. Infantesa en el nostre
infantesa,
cas, David.
Infantesa gairebé, en el meu cas amb l'adolescència, pura vida.
Doncs escolta, he dit que no sé on ets perquè et tinc aquí d'enviat especial al Festival Europeu de Curtmetratges a Reus, però no sé exactament on pares ara, a veure.
Bueno, si algú fa un periscop o va a la meva compte de Twitter, Serra,
sí?
@serra, podrà veure una part de la interessantíssima xerrada que està oferint el Juanjo.
Juanjo Jiménez, director de Time Coach, sí.
Que està desvelant tots els secrets que hi ha darrere del seu curtmetratge. I la veritat és que estem molt ben acompanyats, perquè estem aquí en el Museu del Vermut de Reus, un espai que ho tinc que dir, no havia trepitjat mai.
Ah, és preciós, és preciós.
I estem xalats perquè estem molt ben servits, la veritat sigui dita. Deia el meu autor particularment feliç, perquè el vermut està boníssim. Boníssim, ho tinc que dir. No sé si és publicitat encoberta, però...
Ho pots dir, ho pots dir, home, faltaria més.
I a banda de tota la exalumnes, alumnes, exalumnes de la ESIR, el meu germà, com no, i també tenim aquí pues, a tota la pleia de l'escola, que estem disfrutant molt, i molta gent que ha vingut a sentir pues, això del tencó, dels secrets, dels velats secrets.
Clar, alguna cosa que hagi explicat el Juanjo Jiménez, que està fent aquest vermut col·loqui, no?, aquí per estrenar el Festival Europeu de Curtmetratges, alguna anècdota que t'hagi sorprès, bueno, que t'hagi creat l'atenció?
El rodatge en un cap de setmana, el fet que el guió no agradava gens, al principi no li deien el què, o sigui, està explicant coses que, clar, jo penso, a mi estic d'acord amb el David Villanueva, que moltes vegades els productors tenen aquesta mena d'intuïció que fa que aquestes coses funcionin, no? Que dius, escolta, farem aquest curs en un cap de setmana, apostarem per ell, i realment està en el cert perquè, clar, la plaia de premis i de nominacions que ha rebut el Time Code és abrumadora.
Clar.
Una anècdota molt ràpida. La trucada d'un tal Tierno de Lluna, Tierno de Lluna per l'accent, no?, el personatge dels dibuixos animats,
sí,
que va trucar el Juanjo Jiménez a altes tantes de la matinada per dir-li que, bueno, que li tenien que donar una bona notícia des de França, que l'havien seleccionat per una cosa que li canviaria la vida, i era que l'havien nominat per a Cannes.
Imagina't.
I la seva dona li va dir, la dona del Juanjo li va dir, escolta, deixa'l córrer, això és alguna broma, i fica't a dormir. El dia següent tot es va desvelar i realment la cosa era certa. I bueno, tots sabíem que es va a punt dur el premi de Cannes.
La Palma d'Or.
El curtmetratge, és que és molt, molt increïble. Però bueno, és la màgia del món de l'audiovisual.
Uh-huh. No sé si encara no s'ha acabat aquest col·loqui amb el Juanjo, no sé si ha desvetllat en quin projecte està posat ara, David.
Doncs no, no ho ha comentat. No. De moment no, perquè la xerrada continua i suposo que molt germà m'ho acabarà de desvelar d'aquí una estoneta. De totes maneres, he de comentar que com que és una petita productora, sempre tenen projectes al damunt de la taula, que sí que és veritat que hi ha molts, molts de guions, però que no té temps per llegir-los tots, que això ha fet bé la que jo crec que és veritat, i que realment ell no para. O sigui, que la seva circumstància és la que és. El que sí ha dit és que no ha trucat ni Spielberg ni cap productora nord-americana per oferir-li res.
De moment.
I això formaria part de la ciència-ficció. I si ja li dic, esperi, que aquests miracles es compleixen.
Exactament. Molt bé, escolta, ja ens has dit que hi ha, evidentment, suposo que els alumnes de l'Escola de Cinema de Reus, que teníem aquí dilluns al Dani, deuen estar, bé, amb els ulls oberts, no, el següent, no?, escoltant el Juanjo, sí, sí, no?, i tota aquesta experiència.
Hi ha plena atenció i, a banda, escolta, hi ha una, si se'm permet dir, una canalla força talentosa i amb unes preguntes que realment, déu-n'hi-do.
O sigui, sí, eh?
Jo estic molt content perquè penso que hi ha unes noves generacions que, francament, segueixen ben a prop l'estela de gent com el Juanjo i que, a més, tenen molt bones idees i unes capacitats que, déu-n'hi-do.
Uh-huh.
És que és la tecnologia que ens ha posat una miqueta damunt de la taula la facilitat per crear històries que abans era impensable. O sigui, ara, això ho comentava amb el Daniel, realment hem arribat a un punt en què els mitjans, per poder apropar-se al món de l'audiovisual per la porta gran, cada vegada són, les barreres d'entrada són cada vegada més petites.
Uh-huh.
I això facilita molt, bueno, ho estem veient al Festival de Curtmetratges.
I tant.
Que precisament a Reus estem vivint, ahir va ser la inauguració,
sí,
i realment el que és el programa, la selecció que vam fer és de molt de talent. O sigui, hi ha gent que apunta maneres, gent molt jove, a més, i amb unes qualitats en l'art de narrar històries petites, però que a la vegada són molt grans, que frapa molt. A mi em va impressionar.
Molt bé. Doncs tenim festival per dies, no?, tot el que queda de setmana amb aquest Festival Europeu, sí, de Curtmetratges. Tu suposo que no sé si arribaràs, però no sé si t'has marcat alguna cosa en especial que vols veure.
Bueno, una miqueta el que són les perspectives de curtmetratges. També m'he apuntat una miqueta també el que són el tema social, que també està marcat pel festival, el tema de les drogadiccions. Hi ha iniciatives que a mi em sembla que són molt correctes i molt interessants. i l'apropament sobretot a les escoles. O sigui, la veritat és que jo em deixaré caure, no te diré aleatòriament, però penso que hi ha la garantia de que en qualsevol hora hi ha una activitat.
Això sí.
Al voltant de l'audiovisual.
I tant que sí.
I personalment em fa molt feliç.
I tant.
Perquè aquest és el meu univers, Mònica.
I tant. Escolta, una cosa, sé que no et vull tornar a deixar entrar a la xerrada del Juanjo perquè no et perdis res i així la setmana vinent m'expliques més detalls, però tinc dos preguntes bàsiques. No sé si has vist alguna El bar d'Àlex de la Iglesia.
Sí. Mira, jo crec que tornem a estar una altra vegada en el que comentava la setmana passada. Àlex de la Iglesia apunta maneres, sempre apunta maneres i pica molt alt. Jo tinc la sensació que té un seriós problema per acabar les històries o deixar-les arrodonides del tot. També tinc que dir que és de les pel·lícules d'Àlex de la Iglesia de les que millor sensació m'ha deixat al sortir del cinema.
Bé, això està bé.
Aquesta i una altra pel·lícula que suposo i desitjo, és més un desig que una realitat perquè no ho sé si aquesta setmana continuarà, que és la de La cura del bienestar, la pel·lícula de Gore Verbinski, una pel·lícula que gairebé me la vaig deixar al tinter la setmana passada i que em va cridar molt l'atenció. I què vaig fer? Doncs vaig entrar a la sala i vaig veure una de les millors experiències de cine gòtico delirant dels darrers anys. Una pel·lícula que gairebé passa desapercebida, però clar, Gore Verbinski és el director d'una pel·lícula per mi de capçalera que es diu Un ratoncito duro de roer.
Sí.
Una fàbula atroz i absolutament gens ben intencionada, amb tota la ironia que això comporta, i que ens demostra que Gore Verbinski és un director hiperdotat per narrar històries. Una pel·lícula que li ha apuntat al meu germà com una recomanació sí o sí, i que desitjaria molt que aquesta setmana continués, perquè també hi ha algunes estrenes que déu-n'hi-do.
Sí? A veure, digue'm una, et dóna temps de dir-me una, perquè jo he estat mirant la cartellera i a mi no m'ha fet gaire tilint res, eh?
Bueno, una, de ciència ficció.
Ah, ja sé què em diràs, ja sé què em diràs. Ah, i la Scarlett Johansson.
Sí, senyor.
Ghost in the Shell.
I aquesta pel·lícula que no puc parlar des del punt de vista de l'espectador, sí, del seguidor de l'anime, dels dibuixos animats i del còmic, és un còmic extraordinari que per això no han reeditat i l'han reeditat d'una manera que a mi m'ha fet molt de mal perquè han fet censura. O sigui, han censurat la part més sexual del còmic, però
sí,
d'una manera...
Sí, que ho havien d'adaptar una mica a tots els públics, suposo, no?
Sí, sí, sí. I a mi m'ha volgut perquè, clar, és un còmic extraordinari, és un anime brutal, i jo, la veritat, les imatges que he vist cinematogràfiques a mi m'han deixat bastant... convençut que podem estar davant d'una pel·lícula interessantíssima.
Ah, sí? Doncs mira, a mi aquesta se'm fa bola, eh?
Ja ho sé, però te ben asseguro que, a veure, el còmic és delirant. El còmic és un còmic de ciència-ficció molt potent, amb un argument també molt bèstia, i que les imatges que he vist a mi m'han... Bueno, com a seguidor del còmic, jo estic parlant de que jo en aquest sentit funciona una miqueta des de la perspectiva de que jo ja conec la història.
Uh-huh.
I la part visual a mi em feia molta por, però penso que han escollit l'actriu idònia i que visualment la pel·lícula és molt potent. A la millor és un nyap, eh? O sigui, jo estic fent una recomanació a cegues.
A cegues. Bueno, després, ja saben, reclamacions al Serra, eh? A mi, res, eh?
Al Twitter, al Twitter.
Exacte, arroba Serra, ja el tenen.
El missatge directe, perquè no em contaminen allò el timeline.
Això. Bé, Serra, et deixo marxar. Abans, jo crec que és de rebut que fem un record pel Palace de Reus, que avui és l'últim dia... L'últim dia amb pel·lis de cartellera, demà també evidentment amb l'Escola de Cinema de Reus faran que sigui el tancament oficial, aquesta catifa vermella, projectant un curt.
Val la pena, eh?
I bé, jo crec que ja ho hem parlat moltes vegades, eh? Sempre és una pena que es tanqui un cinema i després de 40 anys d'història pràcticament, doncs molt més, no?
Val la pena. Jo la veritat és que és una que jo trobo amb una sensibilitat exquisida, s'ho mereix, les sales de cinema es moren, a més les sales històriques. I, bueno, quedaran les multisales i les sales de crispetes industrials que, bueno, que venen a fer una mica el relleu, però, clar, malauradament les ciutats estan perdent el seu patrimoni audiovisual. I això fa mal.
Fa molt mal.
Jo penso que aquí la ESCIR i Daniel Villanueva han fet una iniciativa que mereix per mi tots els aplaudiments, mereix que la gent se voqui amb aquest acte, perquè és un acomiadament que es mereix. És una mica com un entierro de vikingo, no?
Sí.
O sigui, directament amb un audiovisual, Marcianos de Marte, que és un curtmetratge que jo no he vist, però que pinta molt, molt bé.
Doncs jo crec que sí, mira, el millor, ja que s'ha de tancar, si no hi ha més solució, si no hi ha pas enrere, doncs que estigui ple el Palas, tant avui com demà.
Sí, seria fantàstic.
David Serra, moltíssimes gràcies. Dona-li records al Juanjo Jiménez de part nostra.
Molt bé, això està fet.
Una abraçada.
I bon cinema.
Pràcticament 9 minuts i arribarem al punt de la 1. Ens aturem un moment de 30 segons per la publicitat i seguim amb més coses.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35-66.
Vinga, continuem el programa amb més qüestions. N'hem parlat ja al llarg de la setmana. Els companys de Societat Limitada en van parlar també ahir en la seva estona de ràdio habitual dels dimecres, però és que estem a només unes hores que comenci aquesta jornada sobre comunicació i discapacitat que organitza aquesta casa, també amb els companys de Societat Limitada i moltes altres entitats. En volem parlar una mica. Ens acompanya aquí als estudis avui el director de la casa, en David Velasco. Hola, David, què tal?
Bon dia, Mònica.
Molt bon dia. I també tenim a l'altra banda del telèfon, perquè el tenim aquí, ultimant detalls, el Xavi Nogués, company de Societat Limitada. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Tí.
Escolta, com van aquestes hores prèvies? Ja ho tenim tot a punt o què?
Sempre hi ha novetats, però doncs, gent que planteja cosetes i tal, però vaja, en general podríem dir que està tot a punt. Sí.
Uh-huh. David, Xavi, expliqueu-nos una mica per a aquells que no ho sàpiguin què és exactament, en què consisteixen aquestes jornades de demà.
Jo crec que li toca al Xavi com a alma mater d'aquestes jornades, que ell va tenir la idea inicial i nosaltres el que hem fet és donar-li recolzament, però penso que la idea, la base, la pot explicar molt bé el Xavi.
Vinga, Xavi, que ens ha tocat, dispara.
Es tracta d'intentar reflexionar sobre quina és la imatge que els mitjans de comunicació projecten a la societat a les persones amb discapacitat o diversitat funcional, i com aquesta imatge a vegades arriba a ser assumida per la societat en general i pel propi col·lectiu sobre el que es projecta. No? I aquí hi ha per mig molts estereotips i el que volem és veure si els mitjans de comunicació fan un esforç d'estar per sobre d'aquests estereotips i reflectir la realitat o predominen a vegades altres coses.
Uh-huh. David, quan el Xavi va arribar amb aquesta proposta, jo crec que no t'ho vas pensar gaire, no?
No, perquè a més jo sóc dels que pensa que els mitjans de comunicació tenim molta responsabilitat en tot plegat, no? I que, a més, hem d'apostar per donar veu i altaveu doncs a molts col·lectius que, com bé diu el Xavi, no estan reflectits moltes vegades en els mitjans, i només cal fer un repàs mental, no?, de quants presentadors de televisió espanyola vosaltres heu vist que ho fan amb cadira de rodes o que tenen o que són cecs o no és una realitat, però en canvi aquesta realitat la tenim, és nostra i forma part de la nostra societat i per tant, des dels mitjans jo crec que hem d'evidenciar-la, però per una raó normal, és a dir, no perquè siguin col·lectiu amb determinades característiques, sinó perquè formen part de la societat on cadascú de nosaltres pot tenir moltes vegades moltes disminucions que no es veuen, però hi són, no?
Al final tots tenim capacitats diferents.
Correcte.
No, Xavi?
Sí, una frase que li agrada molt dir al Miquel González.
Clar. Escolta, això, a veure, preguntes clau. On ho feu demà, a partir de quina hora? I una mica, sé que és una jornada que la gent, hi ha molta gent que s'hi ha inscrit, no sé si està també obert al públic, Xavi?
Sí, pot estar obert a tothom, cap problema.
Uh-huh. Per tant, a partir de quina hora i on sereu?
A partir de 2:15, a la sala Lampada del Círcul de Reus, que està, si encara algú no ho sap, a la planta superior del Teatre Fortuny, és a dir, al vell mig de la ciutat.
Exacte, o sigui que esteu aquí a la vora. Escolta, nosaltres quan acabem el programa, la Ruth hi serà amb vosaltres, quan acabem el programa em sumo, eh?
A més, la Ruth tindrà la missió de poder resumir en certa manera el que són aquestes jornades i les reflexions que d'ella se'n derivin.
Com deia, important això, no?, que hi haurà diferents ponents, no, Xavi? Hi ha diferents taules rodones.
Tres ponències. La primera, en què el David i altres directors de mitjans fan una reflexió de com tracten els seus mitjans el tema, i a la vegada una segona part en aquesta mateixa ponència, que és una mica la veu de persones, dels usuaris, dels mitjans. Aquí en aquest cas hem agafat una entitat, l'Associació de Familiars amb els Mentals de Tosquelles, i l'Ajuntament de Reus com a generador d'informació en aquest sector, i que ells han intentat analitzar com la tracten els mitjans. Una segona ponència que analitza X notícies sortides a la premsa per una companya de Barcelona, la Laia Serra, i que arriba a unes conclusions molt per pensar molt. I la tercera, que és un panell d'experiències de la gent del sector que intentem fer informació i formar també corrents d'opinió sobre el tema.
Per tant, has dit una cosa, Xavi, i no sé si el David coincidirà amb mi, també molt important, i és que els usuaris, en aquest cas els consumidors d'informació dels mitjans, hi tenim molt a dir, no? Perquè també hem de demandar d'alguna manera, no? Som allò, el client és el que mana al final.
I tant. Jo crec que, a més, hem de tenir aquest esperit crític i torno a patir, fer-nos autoanàlisi d'allò que ens volen donar, d'allò que ens ofereixen, sigui des d'un diari, des d'una ràdio, des d'una televisió, i veure si realment allò que ens estan oferint és reflexa de la nostra societat, i ens donarem compte de que sovint no ho és.
Per tant, demà, al llarg del matí, a partir de 9:45, m'has dit, Xavi?
A partir de 9:45 començarem amb el moment d'inauguració a càrrec de l'alcalde i el delegat del govern de la Generalitat, i a partir d'allí engeguem ja les tres ponències.
Perfecte, doncs obert a tothom. Com diu el Xavi, jo els convido a que participin, vagin a escoltar, preguntin, no?, que es creï aquí aquesta jornada de debat, que segur que ens surten coses molt, molt positives. I escolta, David, jo proposo un dia que els companys de CL m'agafin el micro i faci col·laboradora, que facin ells un dia l'Herrera en Cope, no?
Doncs que ho facin, ja saps que cada dimecres els tenim. I amb la marxa que porten, no ho descartem, no ho descartem.
No, aquí el Pere i el Xavi aquí donant-me pas, no?
Mano, això mateix.
Doncs Xavi Nogués, del company de Societat Limitada, David Velasco, el director de la casa, moltíssimes gràcies a tots dos, ens veiem demà.
A tu, Mònica. Adéu, Xavi, fins demà.
Adéu.
Vinga, doncs amb això arribem ja pràcticament al punt final. Els he deixat amb els serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres hi tornem demà, puntualment a les 12:20. Ja saben, aquí tot l'equip de Herrera en COPE Tarragona. Gràcies per ser-hi un dia més. I got chills, they're multiplying.